Ahir Clint Eastwood va fer 90 anys, 90 anys que no li han impedit continuar treballant i que segurament l'han convertit en un dels actors, directors i productors de Hollywood més prolífics de la indústria i en tot un clàssic de la història del cinema. És per això que avui volem parlar de la seva extensa carrera, que va des dels westerns, des dels seus inicis a les últimes pel·lícules que ha dirigit, més basades en fets reals, passant per títols inoblidables com Els Ponts de Madison, Mystic River, Million Dollar Baby o Gran Torino. I ho farem amb el crític de cinema, Toni Vall. Bon dia, Toni.
Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Moltes ganes de parlar de Eastwood.
Sé que ets bastant fanàtic, eh,
sí,
com jo.
Sí, 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 sí. Després parlarem del nostre fanatisme. I també amb el director de cinema, Rodrigo Cortés. Molt bon dia, buenos días, Rodrigo.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Rodrigo, déjame empezar por ti, preguntándote si estamos hablando, sin duda, de uno de los grandes del cine.
Sí, sin duda, por muchas razones, al margen de la calidad, que es tan cuestionable como cualquier otra, no por mí, creo que es un grandísimo director, entre otras cosas, y una presencia imponente en la pantalla, pero muy poca gente se mantiene durante décadas y décadas ahí. Me atrevería a decir que solo él ha sido una gran estrella desde los 30 años hasta los 90. Es una figura inconmensurable en la pantalla, irrepetible.
Y claro, siempre pasa esta pregunta, ¿no? ¿Con quién te quedas? ¿Con el Eastwood actor, el Eastwood director? Se hace falta preguntar, ¿no? Porque yo me quedaría con todos, ¿no? Pero, ¿qué tiene en su faceta de actor y qué tiene en su faceta de director que lo hacen diferente?
Probablemente Eastwood sea más una presencia que un grandísimo actor. Lo que pasa es que a veces la pantalla ama más eso que pretendidas cualidades o matices. No tiene mucho que ver, pero es como si pensamos en Harrison Ford interpretando a Indiana Jones. Probablemente Harrison Ford no sea el mejor actor de la historia y sin embargo a nadie se nos ocurre una presencia más poderosa para encarnar el cinismo y la distancia romántica de esa manera. Eso le sucede a Clint Eastwood, le basta parpadear como si le molestara el sol o entrecerrar un poco los ojos como si supiera algo que tú no sabes y consigue llenarlo absolutamente todo, con una presencia que se asienta en mitad de la sala y que lo barre todo. Sin embargo, como director creo que sí que ha demostrado ser un excepcional director en su campo.
Y ya os lo pregunto directamente, ¿cuál es vuestra película favorita?
Como director, quizá tendría dudas por géneros entre Sin Perdón, quizá y Mystic River, que me parecen dos grandísimas películas.
¿Y tú, Toni?
Jo, mira, qualsevol de les dues que ha dit el Rodrigo, Sin Perdón, que per ser ahir la vaig tornar a veure per refrescar una mica i em va tornar a impressionar.
Jo la vaig veure ahir, Toni, per primer cop. Que cau la cara de vergonya.
Què dius ara?
Però la vaig veure ahir per primer cop. Per primer cop, sí. Em cau la cara de vergonya. Fan dels westerns com són. Vaja, és que no em fa vergonya reconèixer-ho. Però, i a més, vaig mirar l'últim quart d'hora des del llit abans d'anar a dormir. Feina va ser la meva després per anar a dormir, evidentment. Perquè aquell final és impossible, vaja. Però, en fi. Deies, perdona, que t'he tallat, Toni.
No, podria dir, o Sin Perdón, o Mystic River, però també, per exemple, podria dir Million Dollar Baby, que és una pel·lícula que em va colpir, em va emocionar d'una manera impressionant. La recordo amb una gran entre alegria i tristesa, no? Perquè és una pel·lícula trista. Però també és que jo, el que dèieu ara, que comentàveu, que a mi em costa molt, diguéssim, fer aquesta diferenciació que fèieu, d'actor i director. Per mi Clint Eastwood és una espècie de creador cineasta bastant total, no? Que, amb el qual, doncs, jo, per exemple, jo, no sé, podria veure Fuga d'Alcatraz, que no és dirigida per Clint Eastwood, sinó per el gran Don Siegel, el seu mestre, podria veure-la tantes vegades com calgués, no? I per mi és tan pel·lícula del Clint Eastwood com podria ser Sin Perdón, per exemple, no? Encara que no és ell el director, no? Però després en podem parlar més.
Perquè ell, Toni, en quin paper es va donar a conèixer? Com a actor?
Home, ell es dona a conèixer després ja d'haver fet alguns treballs per la tele i a treballs secundaris en les pel·lícules de Sergio Leone, òbviament, no? Els espagueti westerns rodats a Espanya, la trilogia famosa del silenci, no? De, com La muerte tenía un precio, Por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo.
Rodrigo, es cierto que ahora que hablábamos de la interpretación, que al principio hasta los directores se reían de sus dotes como actor, dicen que Sergio Leone, a quien ahora hacíamos referencia, decía que tenía dos expresiones, con sombrero y sin sombrero.
Sí, es verdad. Acabó respetándolo mucho, no obstante, y él lo que quería es que sus películas las protagonizara Clint Eastwood. Insisto, porque hay algo que es más importante, y de hecho sucede específicamente a veces en el western, que el supuesto matiz interpretativo, que es la presencia, que parece una tontería, pero significa muchas cosas. La lente no admite no admite según qué cosas, y a la vez otras se convierten en absolutamente invisibles si no consiguen pasar esa barrera. Y el público también reacciona de una forma magnética y profunda hacia determinados pesos magnéticos, insisto, y no ante otras sutilezas. Grandes actores a veces de teatro que no han sido capaces de triunfar en el cine. Pero eso no significa que fuera un palo, eso no significa que fuera un trozo de piedra con carisma ni nada parecido. Significa que hacía exactamente aquello que requería su personaje, y él era lo suficientemente inteligente para saber qué podía hacer y qué no podía hacer. Así que lo que él hacía, lo hacía como no lo hacía nadie, y eso lo respetaban mucho los directores.
I put it in my pocket and didn't read it right away because the light was changing and I was had to get my shots.
The light was changing.
Yeah.
Rodrigo, ayer, con motivo de estos 90 años de Clint Eastwood, escribías un artículo en Fotogramas centrado en la parte más dramática de su cine y hablabas de las diferentes facetas que nos ha mostrado a lo largo de estos años con sus películas. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que ha dirigido esto que estamos escuchando, que son Los Puentes de Madison o El Sargento de Hierro. ¿Es un director que va por libre, hace lo que le da la gana cuando le da la gana, o hay un hilo argumental o un hilo que una todas sus historias?
Uno tiene la impresión de que lo que define sobre todo a Clint Eastwood es una especie de ausencia absoluta de tontería. Así que lo que le gusta es simplemente rodar de la forma más eficiente posible, no crea especial mitología en torno a sí mismo ni en torno al proceso de rodaje. Se rodea de equipos cerrados, amigos con los que tenga que hablar lo menos posible para abordar de la manera más eficiente posible la siguiente escena. Su respeto a los actores es muy grande, se conocen muy bien, da muy pocas indicaciones, y eso hace que haya hecho películas enormes y películas más olvidables o más prescindibles, películas muy profundas y con una densidad y una inteligencia poderosa, y otras más maniqueas, más manipuladoras, y nunca parece que viva nada de lo que hace como un gran triunfo ni como un gran fracaso, sino ya he hecho otra y vamos a por la siguiente. Esto es trabajo.
¿Y él siempre se ha llevado bien con los críticos o una película que marcaron antes y un después?
No, siempre se llevó bien. Probablemente la relación de amor con la crítica comenzó con Bird, con la biografía de Charlie Parker. Y sin embargo, él había hecho películas estupendas antes. Ya su primera película, que es Play Misty for Me, Escalofrío en la noche, creo que es como sí. Se llama en España, es una película estupenda, muy, muy seca, muy dura, muy hija de su tiempo, hecha con un conocimiento muy superior al que pudiera esperarse de él. Pero como sucede siempre, cuando alguien hace por primera vez algo y todos le conocemos por otra cosa, resulta muy fácil sacudirse eso de encima como si fuera caspa en el hombro, y nadie lo saludó con particular respeto hasta que hizo una película de temática, entre comillas, seria y noble como Bird. Pero su talento no comenzó con Bird, empezó antes. Su relación con la crítica sí que empezó posiblemente con Bird.
¿Y es cierto que sus películas funcionan mejor en Europa que en Estados Unidos?
Según qué película. De alguna manera es una especie de director europeo en Hollywood, por sus modos y por su aproximación a la industria. Eso es solamente una forma de hablar, claro, es una buta. Es alguien que tiene las llaves de la Warner, por decirlo de alguna manera. Pero el predicamento crítico sí que es superior posiblemente en España, aunque él ha sido nominado muchas veces y ha tenido ese respeto, pero el público estadounidense sigue teniendo una relación muchísimo más profunda con el Clint Eastwood estrella, con el Clint Eastwood actor, que con el Clint Eastwood autor.
Y un Clint Eastwood también persona, o activista político, si se puede llamar de esta manera, que él siempre se ha caracterizado por ser republicano. Digamos que en el panorama cinematográfico norteamericano, generalmente las estrellas siempre han tendido, ¿no?, o han apostado por los líderes o los partidos demócratas, y él siempre ha defendido las causas republicanas a su manera, porque creo también que en temas puntuales como, por ejemplo, el de la homosexualidad, él siempre ha sido una persona muy, muy liberal. ¿Pero esto se ha notado de alguna manera en su cine?
Desde luego en su taquilla no, y en su relación con el espectador no. Clint Eastwood es alguien que cae bien, por la razón que sea, cae bien a todo el mundo. Y a unos les cae bien por eso y otros le perdonan eso, y da igual, porque lo que él transmite está por encima de eso. Nadie le percibe como un racista o como alguien clasista, o todo lo contrario. Sus películas y muchos de sus dramas son precisamente defensas muy claras de la clase media, por ejemplo, y de la injusticia. Lo que sí es ese director sin tonterías que decíamos antes, y eso no significa que él tenga razón en las cosas que dice, ni se la quita en absoluto. Uh-huh. Eso queda en la opinión de cada cual. Pero sí que es, de alguna manera, alguien de otro tiempo que defiende cosas simples y que no tiene muchas ganas de tener pieles finas, ni mandíbulas frágiles, ni que considere que debamos ofendernos por cada cosa, y que aborda las cosas con una llaneza que a veces se compadece poco con determinadas correcciones. Creo que tiene más que ver con eso.
Uh-huh. Rodrigo, creo que tenías de tiempo hasta ahora, hasta las 11:30 de la mañana. Te decimos adiós, pero antes preguntarte en qué estás metido ahora, porque ya os sabeu que el Rodrigo es director de cinema, ha fet entre altres Barriet, ha fet també Red Light. Ahora, ¿en qué proyecto estás involucrado, Rodrigo?
En general siempre me ha parecido buena idea estar bajo el radar hasta que por fin hay algo que mostrar, y entonces es cuando conviene hacerlo. Pero muy pronto tendremos seguramente noticias de algo que aterrizará de una forma más asentada de como podáis imaginar a priori.
Pues estaremos atentos. Rodrigo Cortés, muchas gracias por habernos ayudado a repasar la carrera de Clint Eastwood por su 90º aniversario, que
ha sido,
se dice muy rápido.
Ha sido un gran placer, gracias a todos.
Toni, ens quedem amb tu per fer aquest repàs d'aquestes 10 millors pel·lícules de Clint Eastwood, tant de títols on només fa actor com també les de director. Et va bé?
Sí, fabulós.
Vinga, doncs la primera de la llista és aquesta, Million Dollar Baby.
I owe you money.
No, sir.
I know your mama.
Thought you might be interested in training me.
I don't train girls.
Tu diràs.
Bé, Million Dollar Baby és la segona pel·lícula que ell va rebre l'Oscar al millor pel·lícula i al millor director, després de Sin Perdón, i és aquesta pel·lícula sobre la boxejadora, aquesta dona de Hilary Swank, també guanyadora d'Oscar, per cert, que desitja fer el que li ve de gust a la vida, que és boxejar, i es troba amb un entrenador, que és el Clint Eastwood, que li ensenya tot el que sap. És una pel·lícula sobre el somni, sobre el desitjar alguna cosa, sobre el fracàs, sobre la família també, i sobre l'amistat. És una pel·lícula que a mi em va colpir, em va potser marcar fins i tot una mica, i que cada vegada que la veig, amb aquesta música, per cert, que sentim, que és fabulosa, composada per ell mateix, per cert, i que...
Composada per ell mateix?
Sí.
Carai, noi.
Ell també domina la música, vull dir que és una cosa bastant...
I és realment que està tocada per una vareta, eh?
Sí, és una pel·lícula extraordinària per mi. Sí.
La segona és Fuga d'Alcatraz.
Alcatraz is a maximum security prison with very few privileges. We don't make...
Pel·lícula que podeu trobar a Netflix i Amazon, i Million Dollar Baby a Filmin, per cert. Burglary...
Doncs sí, Fuga d'Alcatraz és, per cert, la vaig tornar a veure fa poc, no? He perdut el compte de les vegades que l'he vista ja. I és aquesta pel·lícula que explica com fugar-se de la gran presó de davant de San Francisco a través de la vida d'un pres que interpreta Eastwood, i que és una d'aquelles pel·lícules que, encara que no... Que quan te la trobes, t'hi quedes, i et captura, et té presoner, mai més ben dit, durant tota l'estona que dura. Dirigida, ja ho he dit abans, pel seu amic i mentor Don Siegel, del qual ell va aprendre l'ofici junt amb Sergio Leone, i que va poder dirigir, per exemple, va poder llançar-se a la direcció, com deia el Rodrigo fa un rato, que gràcies al que va aprendre dels seus mestres, no? I ell sempre ho ha volgut agrair.
I alguna de les frases més cèlebres les va deixar el sergent de ferro.
My name is Gunnery Sergeant Highway, and I've drunk more beer and pissed more blood, banged more quiff.
La podreu trobar a Rakuten, i per cert que ell és veritat que té una veu important, però clar, no hem d'oblidar sota cap concepte, això ho estem sentint en versió original, però que la versió doblada era el gran Constantino Romero, que treia aquell tro de veu que encara el feia, però encara l'elevava més, si es podia.
És fabulós, sempre va estar lligat al gran Constantino, i la personalitat de la seva veu és tan incommensurable que la reconeixes de seguida. És com el seu caminar, no? que sempre el veus caminar i sempre és el Clint Eastwood. El Sargento de Hierro no apareix gairebé mai a les llistes de les seves millors pel·lícules, però jo és una pel·lícula que li tinc una estima especial, perquè és una pel·lícula que no s'ha pres molt seriosament gairebé mai, però és una pel·lícula sobre l'ensenyament, sobre el llegat, sobre l'addicció a la guerra, sobre tantes coses que tantes coses interessants, no? I sobre la incapacitat d'estimar, no? Recordem la incapacitat del sergent de trobar la dona de la seva vida, no? I quedar-s'hi. I sobretot és una pel·lícula absolutament incorrecta i absolutament amb un to molt, 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 molt especial.
Sergent de Ferro, que trobareu a Rakuten, i la següent la trobareu a Movistar Plus, i és la que comentàvem ara, sense perdó.
And I'm here to kill you, little Bill, for what you did to Ned.
En aquesta en concret ahir, Toni, vaig fer aquest exercici d'anar canviant de la versió original a la versió subtitulada, a la versió doblada, perquè per regalar-me el plaer de tornar a sentir el Constantino, que és un espectacle.
És un espectacle, i aquesta pel·lícula és un espectacle en si mateix, és una obra mestra absoluta, és un homenatge definitiu de Clint Eastwood al gènere que més estima, que és el western, el gènere que el va ensenyar a ser actor, i que, per cert, sense perdó, està dedicada a Sergio Leone i a Don Siegel, els grans mestres d'Eastwood. I, evidentment, ja havia dirigit westerns abans, ja havia dirigit el Ginet Pàl·lid, per exemple, que ara en parlarem, o Inferno de Cobardes, o Fuera de la Ley, però bé, aquestes pel·lícules especials, és una pel·lícula sobre l'última feina d'un pistoler, no? Sobre tornar als orígens, sobre la venjança, sobre la justícia, sobre el coneixement, en realitat, una mica, no? I sobre l'amistat d'Eastwood amb Morgan Freeman, que, per cert, avui és l'aniversari de Morgan Freeman, eh?
Sí, senyor.
El dia següent de Eastwood, Morgan Freeman fa 83 anys, 87, perdona.
83, 83 diria.
83,
no, 83. Se'n porten 7.
Bueno, doncs 83, i és fantàstic poder-lo recordar també, no?
Per cert, que per aquesta pel·li, vaja, 4 Oscars, millor pel·lícula, millor direcció, millor actor de repartiment per al Gene Hackman, i millor muntatge, també.
El gran Gene Hackman,
sí,
eh?
Senyor.
No l'oblidéssim.
De 90 anys, també, sí, senyor.
Efectivament, que també va ser el president dels Estats Units de poder absolut.
Fem-ne, ho sé que en tens més, Toni, però el temps se'ns tira a sobre. Fem-ne una més, que és la següent que tens, que és Mystic River.
19 years old. I didn't kill Katie. 19 years old. Look at me, Jimmy. I'm looking at you, Dave. I'm looking at you.
Que podreu trobar a Netflix, i aquesta també diguéssim que és una de les pel·lícules més recentíssim de la dècada dels 2000.
Sí, Mystic River és aquesta història tan trista, tan desoladora, sobre la pèrdua, no? Sobre la pèrdua i sobre la venjança, sobretot. El paper fantàstic de Sean Penn, guanyador de l'Oscar per ser el millor actor per Mystic River. En aquesta pel·lícula ell no va intervenir, no, com a actor, Clint Eastwood, però sí que va fer aquesta espècie de tragèdia amb aires shakespearians, no? De Macbeth i tantes històries. És una pel·lícula total, colossal, que sempre, jo diria que és de les seves 3, 4, 5 millors pel·lícules, sens dubte, no?
Ja et dic que hem d'anar de cara a barraca, però hi havia Ginet Pàl·lid, que podreu trobar a Rakuten, Desafiament de les Àguiles a Google Play, a Un Mundo Perfecto, Movistar, Gran Torino, HBO, o Harry el Brut a Rakuten. Són algunes de les pel·lícules que també el Toni volia remarcar de la seva carrera. No, és inclòs Els Ponts de Madison.
No l'he inclòs, però la podia haver inclòs, també és una pel·li amb aquest paper extraordinari de Meryl Streep, que, doncs, una història d'amor, no? Que va sorprendre, per cert, a molta gent, perquè va, ostres, Harry el Sucio fent una pel·lícula d'amor, doncs sí, a vegades els clixés i els tòpics es trenquen, eh? Sempre. Sempre és interessant i important.
Absolutament. El tòpic que no es trenca és el que ens deia aquella cançó dels Antoni Afon, de Qui dubta avui en dia del Clint Eastwood, que sonava així de bé. I que
Goita. Mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit.
I me'n recordo les entrevistes quan van presentar el disc, el Joan Miquel Oliver, que deia, és que, vaja, qui dubta de Clint Eastwood? Doncs jo no, és a dir, és una d'aquelles persones que li entregaries la vida dels teus fills, si cal, perquè saps que les seves mans estaran bé.
S'adorm, somia, trens i mercaderia.
En fi, Toni, un plaer poder repassar, com sempre, històries del cinema, en aquest cas la vida i la carrera d'un dels grans noms de història del cinema, com és el Clint Eastwood. Una abraçada.
Que vagi bé, gràcies.
Ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per la carretera, ja podem veure.
Fem una petita pausa i tornem a seguir.